No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un rey.
Víctor Alexandre, molt bones.
Hola, com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, també.
Aquí escoltàvem.
Mira, estàvem escoltant un fragment de la pel·lícula La lengua de les mariposas, de l'any 1999, de José Luis Cuerda, perquè serà justament aquesta persona, ell, aquest director espanyol, a qui dedicarem el nostre cinema a la xarxa avui, a motiu de la seva mort, que va morir el dia 4 de febrer passat, a l'edat de 72 anys. De fet, li faltaven 14 dies per fer-ne 73. José Luis Cuerda era un director que havia nascut a Albacete. Ell es va formar professionalment a Televisió Espanyola, fent sobretot bàsicament documentals, i per bé que després doncs va passar també a guanyar-se la vida com a professor d'universitat en el camp de les belles arts. Però, clar, el que a ell veritablement li agradava, el cuc que tenia dintre...
Com passa,
era el
passa
de l'art,
normalment.
Sí, el del cinema, no? I aleshores, doncs, tard o d'hora va sortir aquest cuc, va surar i es va convertir en un director, com veurem, no gaire prolífic. Com molts directors, doncs, José Luis Cuerda va començar fent curtmetratges, i també algunes pel·lícules per la televisió, fins que l'any 1982, quan ell ja tenia 35 anys, ja no era cap tan jovenet, doncs va rodar la seva primera pel·lícula, que va ser Pares y Nones, sobre el món de la parella. Hi havia diversos actors catalans en aquesta pel·lícula, per exemple la Sílvia Munt, el Carles Balat, Mercè Camins o el Miquel Cors, i curiosament tres d'ells són cugatencs. I quan va fer La lengua de les mariposas ja era més gran, ja en tenia 52. En el fragment que hem obert,
sí,
que hem escoltat, hem sentit la veu de Fernando Fernán Gómez, que és un actor sempre excel·lent, que interpreta el personatge en aquella pel·lícula d'un professor, i aquesta és ara, aquesta que ara sentirem, és una escena que pertany a una altra pel·lícula de José Luis Cuerda. La pel·lícula és Amanece que no es poco. Es tracta d'un diàleg bastant, ja veurem, bastant delirant entre Josep Sastatornil, que fa de caporal de la Guàrdia Civil d'un poble d'Albacete,
sí,
i Luis Díez, que és un home que ha assassinat la seva dona.
¿Por qué la mató usted? Porque era muy mala. A mí me fastidia decirlo delante de mi hijo, pero la verdad. ¿Y esto lo saben en Madrid? Pero, claro. Lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario: señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era muy mala.
¿Y qué dijo el comisario?
Hombre, ¿y qué quiere usted que diga? Un comisario siempre es un comisario, ¿no? Pues hombre, que tampoco hay que llegar a estos extremos y que las cosas hay que tomarlas con calma. Pero...
¿Y no lo detuvo?
No, no lo detuvo. Es un caso sencillo. Lo entendió muy bien.
¿Se ha confesado usted de esto?
No, pero a mí en la comisaría no me han dicho nada de confesarme, ¿eh?
Pues se lo digo yo, alma de cántaro. Pero ¿cómo puede usted andar por ahí tan tranquilo con un pecado tan gordo en la conciencia? ¿Pero no ve que si se muere va a las calderas de Pedro Botero de cabeza?
Ah, pues mire, sí, tiene usted razón. Pero yo no había caído en eso. No se preocupe, ahora mismo voy yo a confesarme.
¿Y entonces de detenerlo no...? Hombre, tampoco voy a ser yo más papista que el Papa. Si en Madrid no lo han detenido, no querrá que me meta en camisas de once varas y que se crean que quiero enmendarles la plana a los de la capital. Yo no soy de esos. Yo no ando por ahí dando de pista.
Déu-n'hi-do el diàleg, eh? Ja ens avisaves al principi.
Sí, sí, té una vis còmica, és un diàleg molt hilarant i absolutament surrealista. Amanece que no es poco, és una pel·lícula encantadora. De fet, si mires el títol, hi ha una coma després de la paraula amanece. Sí. Per tant, l'entonació en què s'hauria de dir o en què es pretén dir el títol d'aquesta pel·lícula hauria de ser, doncs, amanece, que no és poco. No, sense la coma no té gaire sentit. És una pel·lícula de l'any 1989, una pel·lícula realment encantadora. De fet, José Luis Cuerta va fer moltes pel·lícules encantadores. I aquí hi havia un repartiment extensíssim, que estava francament bé, aquest repartiment. Cuerta era molt bon director d'actors.
Resines, també.
Sí, i aquest és un dels actors fetitge de Cuerta, sí. Però hi havia diversos actors catalans, a banda de Josep Sastatornil, com per exemple l'Ovidi Montlló, hi havia el Cassen o el Ferran Renyer. L'obra de Cuerta no és una obra molt extensa, com hem dit. De fet, només va fer una dotzena de pel·lícules, que és en 40 anys. 12 en 40 anys és molt poc. Però el conjunt és força positiu. Va fer La viuda del capità Estrada, amb l'Anna Galiena i en Sergi Mateu, sobre un home enamorat de la vídua d'un amic seu. Després també va fer La marrana, amb molts intèrprets. A Cuerta li agradaven molt les pel·lícules corals. Alfred Holanda, Fernando Rey, Antonio Resines, el Manuel Alexandre, Cayetana Guillén Cuervo, Agustín González, El gran Wyoming, una pel·lícula ambientada en el segle XV. També Tocando fondo, amb el seu actor preferit, Resines un altre cop, i també Jorge Sanz.
Treballen bastant junts.
Sí, era un actor que li agradava molt. Sí. Li agradava i, per tant, mira, l'agafava sempre. O sovint, en tot cas sovint. Así en el cielo como en la tierra, amb Fernando Fernán Gómez, Paco Rabal i Juan Luis Galiardo, que era un film paròdic sobre Nostre Senyor, sobre Nostre Senyor que decideix enviar el seu fill Jesús a la Terra per salvar la humanitat, però es troba amb un problema. I és que a la Terra, de dones verges, n'hi ha molt poques. I aleshores, doncs, ho té pel·lut.
No sap què fer.
Sí. De tota manera, una de les grans pel·lícules de José Luis Cuerta és El bosque animado. El bosque animado va tenir molt bones crítiques, va rebre molts elogis i va guanyar, a més, el premi del cinema europeu de l'any 1988 a la millor pel·lícula. De fet, Cuerta estava força molest amb el seu país, amb Espanya, perquè l'Acadèmia havia premiat el film en molts apartats, menys en el seu, que era el de millor director. Fixa't, va guanyar el Goya a la millor pel·lícula. El bosque animado, estem parlant?
Sí, sí, sí.
A la millor pel·lícula, al millor actor, al millor guió, a la millor música original, al millor vestuari, i va tenir nominacions a la millor fotografia, a la millor direcció, a la millor direcció artística i al millor so. I ell, com a director, en canvi, res de res.
Això també va passar aquest any amb els Oscars, amb la directora de Mujercitas. Ella com a directora no... Però, en canvi, en moltes altres categories, Mujercitas sí estava nominada.
Sembla injust, i ara sentirem precisament Cuerta parlant d'això. Ell parla amb una mica d'ironia, però es nota, si l'escoltem bé, es nota que li va doldre.
Sí.
I el cert és que tenia molta raó.
A mí los premios me sorprenden siempre y siempre también me dejan un poco igual porque yo nunca sé por qué se premian las cosas o dejan de premiar, o incluso a veces yo he participado, todos participamos o en jurados o en premios, y a mí lo que me lleva a dar premios es el pensar que le puedo hacer un bien a esa película en esos momentos. Es decir, yo tengo que confesar que si tengo que votar dos películas y una de ellas está en explotación y la otra no está en explotación, intentaré que gane la que está en explotación porque se va a poder beneficiar del premio. Es decir, que siempre que no sea una justicia y una injusticia flagrante el hacerlo así. Pero los premios del Bosque Animado me gustaron mucho porque iban a personas, iban a trabajos que a mí me parecía que se merecían todo tipo de alabanzas. Y lo mismo que digo eso, digo que me extrañó y me hizo gracia el que de todos aquellos el único no premiado, ni siquiera nominado, fuese el director, que era yo. Y dije, bueno, pues parece ser que todo lo demás se ha hecho solo, ha surgido de la nada y que yo no he participado. Eso tiene también una explicación, ¿no? O sea, que yo soy capaz de encontrársela y me hace gracia. Me parece normal también que los compañeros en aquellos momentos de la academia que votaron los premios, pues a mí me ignorasen porque yo no tenía ningún brillo y esplendor.
Mañana me vas a hacer un favor. Toma, te pasas por la tienda de la pelona y me traes tabaco de cuarterón, papel de fumar y un mechero.
¿No me has oído?
Sí.
El Melinda se ha ido a La Coruña.
Y otra cosa.
A servir. Eso si no se echa la vida.
¿Pero quién se va a echar a la vida?
Aunque ella no es como Manolita, la de Landeiro.
¿Pero de qué estás hablando?
Permelinda, coño. Ha cogido el tren y se ha ido para siempre.
Com dirien en castellà, entre broma i broma, la verdad se asoma, ¿eh?
Sí, perquè, clar, les anava tirant. Mis compañeros no vieron en mi ningún brillo y esplendor. I li va fer molta gràcia que no li donessin el goio, oi?
I hem escoltat també un fragment de la pel·lícula.
Justament d'aquesta pel·lícula, protagonitzada per Alfredo Landa, en què Landa està magistral, magistral. Cuerda feia un raonament molt lògic amb tot això que li hem sentit per justificar que estava dolgut que s'haguessin oblidat del seu nom. Ell venia a dir com és possible que es valori una pel·lícula en el conjunt dels seus apartats i que es deixi al marge el seu director. Era una injustícia. És veritat que en els Oscars això ha passat també alguna vegada. Uh-huh. S'ha premiat la millor pel·lícula i en canvi el director n'ha quedat exclòs. Però molt poques, també s'ha de dir molt poques. Però també s'ha d'entendre que als Estats Units... jo no hi estic d'acord amb això, però als Estats Units, i d'això es queixen molts directors nord-americans, el director no té el reconeixement d'autor, com el té a Europa. Es considera una peça més de l'engranatge, uh-huh. I per tant se'l minimitza una mica injustament. En canvi, Europa no. Europa és l'autor, igual que hi ha
molt més pes al cinema d'autor a Europa que als Estats Units.
El director és l'autor de la pel·lícula, igual que una novel·la té un autor, doncs una pel·lícula té el seu autor. La diferència és que l'autor de novel·la treballa sol, a casa, i l'altre treballa amb un equip de gent, però el dirigeix ell. Per tant, no tenia sentit que es premiessin millor tots els apartats, millor direcció, fotografia, direcció, etcètera, etcètera, i que, en canvi, l'artífex de tot allò, el que coordina tot allò, no se li doni cap premi.
Clar.
Tenint en compte que, a més, els premis es diuen millor pel·lícula, millor director de fotografia, etc. Per tant, si són els millors, no es pot dir és que un altre director els hagués dirigit millor, no? Escolta, si han guanyat l'apartat de millor, vol dir que millor no ho podien fer. Uh-huh. Els altres no eren tan bons. Per tant, el director, que era el pare de tot allò, hauria d'haver guanyat. Molta injustícia per José Luis Cuerda.
Les últimes pel·lícules que ha fet?
Sí, ell ha fet, va fer molt poques, oi? Les últimes van ser, per exemple, doncs, La educación de las hadas, amb Roberto Darín i Irene Jacob, Los girasoles ciegos, amb Maribel Verdú i Javier Cámara, Todo es silencio, amb Juan Diego, i també Tiempo después, que és la darrera de totes, i aquesta la va fer l'any 2018, 2 anys abans de morir. Avui li hem dedicat aquest Cinema a la Xarxa, arran precisament del seu decés, que va ser el 4 de febrer passat, com hem dit, a 72 anys, a conseqüència d'una embòlia. Li direm adéu escoltant una cançó que es diu El Corazón i que interpreten un professor i els seus alumnes a la pel·lícula Amanece, que no és poco.
Sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negra se volviera. Pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir.